Al matí, amb Raquel García.
I ara et vull fer doncs, algunes preguntes. Per exemple, quantes hores passes davant la pantalla de l'ordinador, de la tauleta o del mòbil? Quan vas a dormir, el teu telèfon està a prop o lluny teu? Respons de seguida als missatges? Estàs pendent de les alertes, de les notificacions que arriben al teu smartphone o deixes el mòbil en silenci durant moltes hores? Imagina't si tu estàs sempre pendent del teu mòbil, d'aquesta tecnologia que ens facilita la vida, però també ens la complica a vegades. Quan ets adult, imagina't com els hi costa als nostres fills i als nostres joves desenganxar-se d'aquestes pantalles. Per això avui volem demanar consell al Roger Aranda, de Fita Psicologia. Bon dia, Roger.
Bon dia.
Avui tenim doncs, un temazo, que podríem dir, perquè la veritat és que, ara ho dèiem, no? La tecnologia ens fa la vida fàcil, però també no fem un bon ús, no? No desconnectem digitalment mai.
És molt complicat desconnectar digitalment, perquè avui en dia doncs, ho tenim tot al telèfon, sí? Tenim les nostres relacions socials a través del telèfon, s'ha integrat aquesta nova realitat, també arrel de la pandèmia i de la potència que tenen aquestes eines, també la busca d'informació, si vull anar a algun lloc, no? El GPS, vull dir que realment ho tenim tot a l'abast, també a tot allò relacionat amb lo lúdic, no? El tema de jocs i tal, vull dir que ens és bastant complicat com a adults.
I clar, hem de dir que arran de la pandèmia tot aquest món, no? Aquesta tecnologia cada cop és més present al nostre dia a dia, no? Fins i tot en el món educatiu, per als nens i els joves, també moltes vegades han d'utilitzar aquestes eines.
Sí, es diu, bueno, ja es deia, no? En el seu dia que la pandèmia va accelerar tot aquest procés de digitalització i de connexió interpersonal mitjançant aquestes tecnologies, i ho va, diguéssim, anticipar entre 5 i 10 anys, és a dir, que hagués seguit aquest curs, però anem avançant.
Ens hem avançat, i clar, moltes vegades anem perduts, no?, com a pares, doncs, dels límits que hem de posar als nostres fills i filles. Des de Fita us demanen consell als pares, les escoles, fer xerrades, doncs, precisament per això, per donar eines, no?, per posar llum a la foscor.
Sí, des de la Fita Psicologia sí que és cert que la nostra tasca és més d'acompanyament emocional, fem grups d'educació emocional, també fem molt seguiment terapèutic a infants, joves i adults, inclús ara no, tenim aquest nou servei, i sempre surt als assessoraments familiars, potser et venen per un tema de pors, et venen per un tema més disruptiu, però el tema de les pantalles sempre, de tant en tant, vull dir, en parlem sempre, està molt present.
Què és el que més preocupa als pares d'aquest ús, no?, del mòbil o d'internet? Suposo doncs, que els acaba afectant potser en el seu dia a dia?
El que més preocupa, sobretot, perquè realment això ens passa a molts adults, no?, que posem el focus en el que és el problema, i el problema és la retirada, normalment la retirada d'aquest aparell electrònic, quan se n'està fent un ús i realment s'hi està molt implicat. Estem molt dins, els infants i els adolescents, i estan molt més dins que els adults. Els adults tenim més capacitat per regular-nos per un tema, diguéssim, neuromaduratiu, però ells estan dins d'aquesta pantalla, estan molt intrincats amb allò que estan fent, i quan volem retirar-ho, doncs això genera una enorme frustració i aquí comencen a aparèixer els problemes.
Ara després et demanarem consells, també per doncs, retirar doncs, els mòbils sense doncs, això, que es creï doncs, una guerra, no?, doncs, a casa nostra. Però quins són els moments, no?, o els senyals d'alerta com a pares que ens poden dir doncs, alguna cosa no va bé i potser doncs, el nostre fill té una addicció? Perquè evidentment cada cop es parla més d'aquesta addicció, no?, al telèfon mòbil.
Nosaltres fem una sèrie de preguntes de screening, d'acord, i totes van bastant relacionades amb això. Quina frustració hi ha quan retirem les pantalles, per exemple. Llavors també si hi ha engany o està present la mentida, en el sentit de, per exemple, no? Doncs deixem els nostres fills amb els avis i els hi demanem que utilitzin res, que mirin la tele una estoneta, dos capítols, intentem limitar per aquí.
Sí.
I després doncs, ens diuen que sí, que ho han fet així, i llavors preguntem als nostres pares, no?, els avis, i ens diuen que no, que podia haver estat 2 hores i que a part després m'ha demanat el mòbil. I aquest engany doncs, també és d'alguna manera simptomàtic de que ens estan amagant alguna cosa i que potser hi ha algun problema. A part d'això, doncs, sobretot, una cosa que és fonamental seria doncs, que es dificulti la dinàmica del dia a dia, que els infants doncs, no tinguin ganes d'anar a l'escola. Evidentment, no ens diran que és per fer ús de pantalles, no? Però veiem que canvien, que hi ha irritabilitat emocional, que no tinc ganes d'anar al parc, perquè el meu interès està més en estar a casa, no? Jugant o utilitzant TikTok o certes apps, i tot això sí que ens hauria de fer, diguéssim, doncs estar una mica en alerta. També és molt important les hores que passem davant de la pantalla i també si està baixant el nostre interès socialitzador. Això també seria com molt, molt capdalt.
Clar, perquè, clar, no sé si hi ha un límit. Quantes hores haurien de doncs això, passar davant de les pantalles els nostres fills, els petits i els adolescents, aproximadament?
Això és un tema realment molt controvertit, perquè hi ha molts experts, hi ha molts estudis, cadascú hi diu la seva, no? Sí que és cert, jo formo part d'una plataforma que es diu de 03 Pantalles Res, que de fet hi ha un manifest, el manifest contra pantalles, que el podeu buscar a internet, que està obert a tothom, i que són 10 manaments, no? Sí. Que ens expliquen d'alguna manera doncs, per què no s'ha d'utilitzar les pantalles dels 0 als 3 anys. Tot i això, el més important en aquest sentit és que dels 0 als 3 anys l'infant està descobrint el món, acaba d'aparèixer, acaba de néixer i està en el període sensoriomotor, que es diu. Per tant, ha d'estar experimentant amb els 5 sentits i també a nivell motriu. Ha d'identificar doncs, que aquesta taula és de fusta, que el micròfon és de plàstic, no? Vull dir, ha d'experimentar amb les textures, amb les olors, amb tot allò del seu medi físic. Sí? Llavors, quan nosaltres posem una pantalla davant d'ells, té una riquesa estimular tan potent aquesta pantalla que el que estem observant és que espera aquest interès. Llavors també l'interès, evidentment, per socialitzar amb les nostres figures de ferrament segur. Això del 0 als 3, 4, si es pot allargar, és interessant que no apareguin les pantalles, és a dir, que no es vegin per res del món.
Que en canvi cada cop veiem nens més petits, nadons fins i tot ja amb les pantalles, perquè moltes vegades és com, no? Suposo que també amb aquest ritme trepidant, igual que quan nosaltres érem petits, doncs miràvem la tele, doncs el més fàcil és doncs, deixar el mòbil i l'smartphone, però com bé dius, hauríem d'intentar doncs, que això no passés, almenys els primers anys de vida.
Sí, i això, vull dir, al final és un tema pedagògic i informatiu, però cada família té la seva situació. I és comprensible, no?, que en moltes ocasions haguem de deixar la pantalla, no? Tot i això, sí que s'està parlant també del concepte de xumet digital, és a dir, diguéssim que les pantalles moltes vegades s'utilitzen per apaivagar el malestar emocional dels infants, igual que el xumet, no? Llavors, quan estem utilitzant aquestes pantalles com a paracaigudes d'una frustració o d'una emoció desagradable, doncs el que estem fent és atenuar la realitat, i llavors els infants van creixent i es trobaran amb la frustració, no?, quan siguin joves adults.
Clar, totalment tard o d'hora doncs acabarà sortint, que avui no busquem culpables, sinó solucions, perquè ens passa a tots, com a pares i mares i fins i tot com a adults, que ens costa doncs, això, doncs, a desconnectar digitalment. Quan som més grans, quins consells?
Està una mica estratificat, dels 0 als 3, dels 4 als 7, dels 7 als 12 hi ha l'adolescència, no? Dels 4 als 7, doncs es parla d'una hora diària supervisada. Supervisada vol dir que el contingut ha d'estar limitat per l'adult, moltes vegades...
Això també és molt interessant, sí. Perquè moltes vegades és, si només ha estat 2 hores, però qui ha fet, no? O qui ha estat mirant, o quines recerques ha fet, no? Que nosaltres com a pares hauríem de tenir control també, no? Dels continguts que miren.
Sí, és molt complicat, evidentment, tenir aquest control, sobretot en aquesta etapa, molt important, no? Que la pantalla que s'utilitzi, si és possible, sigui la televisió, perquè aquí nosaltres som un subjecte passiu. No estem nosaltres, és a dir, el nostre grau de competència, com podria passar en un joc, no és el que fa que jo estigui, no?, obtenint recompenses de dopamina cerebral, això és un tema més dels neurotransmissors, i per tant el nivell d'excitació o de l'estímul no és tan potent. Jo no tinc tanta dependència. Llavors aquí és interessant limitar, és interessant que coneguem aquest contingut i també ens és bastant més fàcil limitar perquè a la televisió els capítols tenen durada. Per tant, si jo doncs, decideixo que pot mirar 3 capítols de 20 minuts, doncs ja ho tinc fet. També seria interessant veure en quin espai, en quin moment, a la tarda, mentre jo faig el sopar, o també limitar per aquí.
És interessant això, perquè clar, quan comences a navegar, no? És doncs un univers infinit, no? Clar, no hi ha aquest control, aquest límit, no? I llavors ens passa a nosaltres mateixos, que comences doncs a mirar xarxes socials i dius, m'ha passat una hora,
sí,
no?
Sí, sí.
Només tafanejant i fent aquest safareig. Quan són doncs ja doncs més adolescents, no? A partir dels 7, 12?
Sí, cap a dels 8 als 12, diguéssim que ja hi ha un major grau d'autonomia. I aquí el límit doncs és més complex per un tema d'etapa evolutiva i aquí entrem en la negociació, no? Aleshores, aquí sí que ja comença a haver-hi un paper més actiu en la pantalla i són ells els que miren per interès mutu, interès propi, no? Allò que volen. I es parla de 2 hores diàries, com a molt, molt, supervisades. Sí? Aquí supervisar continguts, inclús també tenir converses al voltant d'això, pantalles mai en els moments socialitzadors, que en el cas...
És a dir, si fem un dinar amb la família, no? Fora pantalles.
Sí, estem en una societat que tan immediata, tan ràpida, tan accelerats, que ens costa a vegades mirar-nos als ulls, no? I els moments en els quals ho podem fer és en els àpats. Per tant, en els àpats, realment, doncs és on no hi ha d'haver, on no hi ha d'haver pantalles. Inclús, doncs, si estem a punt de tenir una criatura i estem molt acostumats a mirar, a sopar mirant Netflix, doncs poder seria interessant que durant l'embaràs ja comencem a treure Netflix i a sopar sense aquesta pantalla, per anar habituant-nos a això.
Totalment. I suposo que en aquesta etapa també és molt important doncs, que utilitzin les pantalles, però no durant la nit, no? Perquè això també els pot afectar doncs, a les seves hores, no? de son.
Sí, el que dèiem, no? Durant els àpats, millor que no s'utilitzi. El despertar tampoc, perquè connectem amb el dia, no? Vull dir, esmorzem i molts cops sí que és cert que hi ha famílies que posen la tele a primera hora i llavors això el que ens estem trobant també és que dificulta que generin certs hàbits d'autocura en els infants, d'higiene i tal, perquè la pantalla és tan potent doncs, que jo perdo una mica l'hàbit de netejar-me les dents, netejar-me la cara i ens trobem amb famílies que hi ha conflictivitat a primera hora perquè han d'estar permanentment avisant i és perquè el focus està en aquesta pantalla. I a la nit sí que és cert que s'ha descobert que tant la llum blanca com la llum blava, que és la de les pantalles, dificulta que el procés natural d'increment de la melatonina, que és l'hormona del son. Per tant, una horeta abans, millor que no hi hagi pantalles.
Que agafin un llibre.
Que agafin un llibre.
Que també és interessant.
Oh, i tant.
Suposo que també és important, Roger, doncs, establir doncs, totes aquestes normes que siguin clares i que siguin efectives. No, no és allò de que a vegades també doncs, posem una norma però després no som constants, no?, en aplicar-la.
Sí, les dues claus de l'educació al final és, o les tres, és tenir molt clar què perseguim, ja siguem família monomarental, monoparental o visquem no, en parella, i ser coherents amb allò que aplicarem, tenir en compte què implicarà això, perquè implicarà moviments emocionals de l'adult i que haurem d'anar fins a l'últim, en el moment que limitem i informem, haurem d'anar fins a l'últim pas, i la congruència. Si hi ha dos persones educant a casa, que hi hagi certa congruència i coherència.
Totalment. I a més jo afegiria doncs, no només a predicar, sinó també doncs, a donar exemple, no?
Sí, donar exemple...
Que nosaltres som el mirall, no?
Sí, donar exemple és molt important, no? Hi ha la frase típica que diu que els nens no aprenen pel que escolten, sinó pel que veuen, i això és així.
Totalment.
Dir, els nostres infants doncs, han après a rentar-se les dents perquè un dia, potser en un any, van agafar el raspall, ens van veure que ho fèiem, no? I d'aquesta manera, degut a les neurones mirall, que en tenim moltíssimes i són les que ens permeten connectar a nivell empàtic i a nivell de modelat, doncs el que fem és copiar els nostres referents.
Parlem del que deies, no? De restringir doncs, aquest ús del dispositiu. No sé quan és una bona opció i quan empitjora també la situació.
Quan empitjora? En quin sentit, perdona?
Doncs que encara es posin més neguitosos i més nerviosos i que generi més conflicte. Què hem de fer?
El que és molt important és això, no? Que el límit estigui present, que estigui parlat i que quan parlem amb ells no ho fem tallant la mongeta verda. Val? És a dir, esperem un moment, ja sé que anem molt accelerats, baixem la mirada, els mirem als ulls i els diem, escolta, després d'aquest capítol apagarem la televisió. Inclús si ens podem acostar quan queden 10 minuts perquè s'acabi i dir, recorda que d'aquí 10 minuts apagarem la televisió. És a dir, anticipar.
Clar, anar avisant, no anticipar, perquè si no, si és de, no? De sí. cop, clar, llavors és quan agafen les rabietes, no? Les
sí.
rebequeries.
I és una reacció absolutament natural. És a dir, ells no s'enràbien per portar-nos la contrària ni per fer-nos la vida impossible, sinó que realment s'està generant un nivell de dopamina al cervell, que és el que perpetua les conductes plaents, que si es baixa de cop o sense avisar, doncs la ràbia de manera instintiva apareix. En canvi, si jo he estat anticipant, doncs la cosa és més low.
És més tranquil·la,
sí,
no?
Més
trobarem
tranquil.
Aquella serenor que ja necessitarem els pares. També volia parlar del tema de la seguretat, que també suposo que és important doncs, que els mòbils que utilitzen els nens estiguin supervisats, no? Que no tinguin doncs, contrasenyes o que nosaltres tinguem accés. Tot això com ho podem també doncs, regular, no? Quin consell donaries en aquest sentit?
Sí, la pantalla és una...
O fins i tot ara estic pensant que no utilitzen els dispositius a porta tancada, no? A la seva habitació, segons quina edat tinguin.
Aquest és un dels consells, no? Sobretot l'ús de dispositius, jo et diria fins als 10, sí. 11, 12, no? En funció de cada situació familiar, doncs que siguin espais comuns, perquè així nosaltres doncs, podem supervisar tant les hores com el contingut, podem passar per allà, podem escoltar un youtuber que diu barbaritats i dir, escolta, i tenir un diàleg sobre aquest tema, no? Perquè si no, ells estan aïllats i van saltant d'un tema a l'altre i nosaltres perdem el control. Llavors això penso que és molt important.
I doncs un consell extra, no? Tenir paciència, no? I no culpabilitzar ni els nens ni els pares, que tots estem doncs, aquí doncs, aprenent, no?
Sí, molta paciència. Penseu que les famílies estem al mig, no? Gent molt, molt, molt intel·ligent, que són els fundadors de les grans companyies tecnològiques, que estan buscant, estan contractant psicòlegs per afavorir tots els mecanismes de recompensa, molt relacionats, per exemple, amb el joc patològic, amb la ludopatia, etcètera, etcètera, i els infants tenen un cervell molt vulnerable que es mou pel principi de plaer. Per tant, nosaltres estem al mig d'aquestes dues coses, tenim un paper
tenim
no, molta pressió
segons el dia
no gaire agradable,
i també pensar doncs, això, que a vegades doncs, també és necessari que els nens es frustrin, no? Que tinguin aquesta frustració i fins i tot que en el seu dia a dia també sigui present l'avorriment, no? Que avui dia sembla que tots hem de fer 50.000 coses i a vegades necessitem doncs, d'aquest temps, no? També, sobretot quan som petits o adolescents, per generar doncs, aquesta creativitat, no? Per fer altres coses, per socialitzar.
Sí, a vegades ho comento, no? És un plantejament molt interessant. Sempre pregunto als pares, què preferiu, que el vostre fill s'avorreixi o es frustri? Perquè normalment tenim aquesta frustració quan fem la retirada de pantalla i nosaltres li donem la pantalla perquè no s'avorreixi. Què és millor? I sempre em diuen, home, l'emoció més desagradable és la frustració, més que l'avorriment, doncs. Deixem-nos avorrir-los una estona perquè fomentarem la creativitat i potenciarem que moltes parts del cervell es comencin a connectar i es generin coses interessants.
Doncs aquests són els consells que avui ens ha ofert el Roger Aranda de Fita Psicologia. Us recordem que els trobareu al carrer del Vallès, al número 42. I Roger, com sempre, un plaer. A proper mes et demanarem també més consells, potser parlant de les xarxes socials, que també doncs, el món virtual no genera molta pressió.
Sí, sí, el tema de les xarxes és molt, molt interessant. I, bueno, ja, si m'ho permets, el tema de YouTube, si podem capar-lo, capem-lo. És a dir, si nosaltres no l'utilitzem massa com a adults, diguéssim que és la finestra on hi ha més contingut poc pedagògic, no? I on es salta més d'un tema a l'altre i poden haver cosetes que no toquen. Per tant, si com a adults no l'utilitzem, el desinstal·lem del mòbil i de la televisió, de l'Smart TV.
Doncs aquests són els consells. Una abraçada. Que vagi molt bé.
Gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins 1:00 del migdia.